Notícies Migdia, amb Núria García.
Bon dia, són 2:15. Els rics marxen de les grans ciutats. Així ho conclou un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. En el cas de Sabadell, les rendes més altes canvien el municipi per poblacions més petites com Sant Quirze i Castellà del Vallès. Ismael Blanco, autor del treball, ha reivindicat la necessitat de redistribuir recursos per evitar aquesta fugida.
El que posem sobre la taula és la necessitat de plantejar una redistribució de recursos a escala metropolitana que tingui en compte la realitat social dels diferents municipis. La distribució de recursos entre municipis no hauria de tenir en compte només criteris com el volum de població, sinó també, i d'una manera molt particular, criteris relacionats amb les característiques socials de la població resident en aquells municipis.
Les conclusions de l'estudi s'han presentat avui mateix en un acte en el qual hi ha participat l'alcaldessa Marta Ferrés. És dimecres 9 de juny. Comencem.
Titulars.
Una quinzena de parades del Mercat Central ja ofereixen els seus productes a través d'internet. Ho fan amb una plataforma a la qual s'hi podran anar sumant les parades de tots els mercats municipals. Cristina Sant Martí, gerent del Mercat Central, ha destacat la voluntat d'adaptar-se a les noves maneres de consumir dels clients. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Suposa aprendre una nova forma de vendre, perquè al cap i a la fi, cada vegada més els clients demanen una venda omnicanal. Això vol dir que un dia pot ser que necessitin comprar a través d'internet, un altre dia que vinguin aquí al mercat i un altre dia simplement per telèfon i que li portin. Llavors, és una forma més, una forma que no tenim per hàbit i, per tant, doncs, com ha dit la tinenta alcaldessa, ajudarà a adquirir un hàbit de digitalització.
A més de vendre per internet, també es fan arribar els productes a casa del client. Antoni Hidalgo i José Manzanera lideraran el projecte esportiu del Centre d'Esport Sabadell a la primera ref. Com ha avançat Ràdio Sabadell, si no hi ha un gir radical en les pròximes hores, tots dos acabaran de donar el vistiplau després que el club els hagi traslladat el pressupost de la temporada que ve, que hauria de permetre al conjunt arlequinat lluitar a la part alta de la classificació.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Esther Batalla, molt bon dia.
I fem el repàs al temps, ho fem parlant d'una jornada, la d'avui dimecres, marcada per la inestabilitat. Ja estan creixent les nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, però també se n'esperen altres punts de muntanya i, a més, durant la propera tarda es traslladaran arribant a la depressió central, al prelitoral i la meitat nord del litoral. D'altra banda, s'espera precipitació en forma de xàfecs, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent o molt fortes a punts inicialment del Pirineu i Prepirineu, però que posteriorment també arribaran especialment a la depressió central i punts del prelitoral. A més, hi ha la possibilitat baixa de que localment siguin de forta intensitat i puguin acumular quantitats abundants per sobre dels 20 mil·límetres. Ja cap al final de la jornada tendirà a minvar la precipitació fins a desaparèixer i tant la matinada, la nit com la matinada, seran força tranquil·les. De cara a demà hi haurà convecció al centre del dia, cicle diur, que afectarà sobretot el Pirineu i Prepirineu i especialment el sector oriental. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Pel que fa a la situació del transport públic, com funciona aquesta hora, ens ho explica des del Transmet l'Albert Garran. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs fins aleshores matí de dimecres de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia, Albert. I pel que fa al trànsit, a aquesta hora unes obres a la B224 Sant Esteve Sarrovirà es tallen un carril en sentit Martorell i això provoca 3 quilòmetres de cues. És l'única incidència que hi ha a aquesta hora, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Passant 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Les rendes més altes de Sabadell marxen cap a Sant Quirze i Castellà del Vallès. En canvi, les grans ciutats metropolitanes estan rebent població amb rendes més baixes. D'aquesta manera, els ajuntaments com el de Sabadell cada cop tenen menys recursos, però més despesa social. Així ho conclou un estudi de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB, que avui s'ha presentat davant dels alcaldes dels municipis que conformen l'arc metropolità. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha estat una de les que ha reclamat més recursos als municipis mitjans per poder gestionar les noves complexitats de les ciutats. El director de l'IGOP, per la seva banda, Ismael Blancó, ha explicat que les rendes altes estan tendint a fugir de les grans ciutats per buscar els municipis més petits. Per aquest motiu, les ciutats tenen cada cop més problemes socials per gestionar, però menys recursos per fer-hi front, amb l'afegit que les grans metròpolis continuen prestant serveis als municipis veïns, on es traslladen les rendes més altes, ho ha explicat el director de l'IGOP, Ismael Blanco.
La segregació urbana, la tendència de diferents grups socials a separar-se en l'espai urbà en funció del seu nivell de renda, és un fenomen cada vegada més d'escala metropolitana. És a dir, es produeix entre municipis i no tant dintre dels propis municipis. De tal manera que avui cada vegada més tenim municipis que concentren a població de rendes molt altes i altres municipis que concentren a població de rendes molt baixes. Per tant, hi ha desigualtats intermunicipals dintre de la regió metropolitana molt acusades.
En el cas de Sabadell, la segregació externa es pot veure en relació a municipis com Sant Quirze o Castellà del Vallès. Per aquest motiu, l'alcaldessa de Sabadell reclama que es facin inversions, tenint en compte les necessitats dels municipis i no pas en funció del nombre d'habitants o en termes d'equitat.
Si al final volem fer una política de cafè per tothom, d'intentar contentar tothom, de que els plans de barris doncs, han de ser igual per tothom per intentar compensar els territoris, que deixeu-me fer el parèntesis, és el que de vegades ha passat històricament, que alguns que han pesat més, no per dades, sinó per altres motius, han acabat tenint part d'aquests recursos, acabarem fent polítiques doncs, que no són útils a la població, per tant continuarem tenint aquestes dues o tres o quatre velocitats que jo crec que com a país no ens podem permetre. No?
L'estudi s'ha presentat en el marc de la jornada de la metròpoli post-Covid, on hi han participat diversos municipis de l'acabada d'estrenar Associació de Municipis de l'Arc Metropolità. I pel que fa a l'evolució concreta de la pandèmia i no a les seves conseqüències, la velocitat de contagi ha tornat a repuntar i aquest dimecres frega l'1. També ha pujat el risc de rebrot, que ha passat dels 77 als 82 punts, mentre que la incidència acumulada 14 dies ha crescut als 82 casos per cada 100.000 habitants. Respecte d'ahir, la ciutat ha declarat 16 casos més, que situen la xifra global de contagis als 19.442. En canvi, no hi ha hagut cap defunció i es mantenen des de l'inici de la setmana a les 561. Pel que fa a la vacunació, a la ciutat hi ha 88.714 sabadellencs amb la primera dosi i 49.982 amb la pauta completa.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Ja es pot comprar en línia en alguns mercats municipals. De moment, només el Mercat Central s'ha sumat a la plataforma que permet fer compres a les parades adherides sense moure's del sofà. El repartiment es fa entre dimarts i dijous, matí i tarda, i amb bicicletes elèctriques. Un model que l'Ajuntament i la Diputació, impulsores de la iniciativa, esperen que s'estengui a tots els equipaments municipals de la ciutat. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Ara mateix la plataforma compta amb 16 paradistes del Mercat Central. Com ha explicat la gerent de l'espai, Cristina Sant Martí, al Cafè de la Ràdio, cada comanda pot incloure productes de diferents parades i només es cobra una despesa d'enviament d'uns 6 euros. El repartiment es fa amb bicicletes elèctriques i arriba a Sabadell i Sant Quirze, però es vol buscar fórmules per ampliar-ho, ja que el Mercat Central té entre un 25 i un 30% de clients de fora de Sabadell. Sant Martí apunta que només un 25% del Mercat Central s'ha sumat a la xarxa, però espera que siguin més pròximament.
Donem al mercat una visibilització que només estan localment potser no l'acabem de donar. També tenim en compte que hi ha alguna parada que ja té la seva pròpia pàgina web de venda per internet i per això aquestes els hi costarà una mica més adherir-se en aquesta conjunta perquè ells de moment estan funcionant amb la seva i no volen dividir els seus esforços.
La plataforma es vol donar a conèixer amb descomptes i fins al juliol hi haurà un 10% de rebaixa en les compres.
I no deixem els mercats de banda perquè el Consell Comarcal ha engegat la iniciativa Mercat Circular amb l'objectiu d'aprofitar un 10% dels aliments que es llencen a Mercat Vallès, l'espai de majoristes de la comarca. Amb aquests sobrants, que són perfectament comestibles però no són aptes per a la venda, es fan lots que es destinen a famílies vulnerables a través de Creu Roja.
La idea és no malbaratar aliments, ja que en el cas de Mercat Vallès el Consell ha calculat que es llancen unes 5 tones de fruita i verdura a l'any. El propòsit de la iniciativa és recuperar 208 quilos al dia per poder-ho destinar a persones que necessitin suport alimentari. Cristina Marquès, responsable de la iniciativa, assegura que els majoristes eren conscients del malbaratament, però que la rutina comercial no els hi posa fàcil, encara que parlem d'un problema social i ecològic.
Crec que són conscients, però amb el dia a dia no saps com gestionar. Per tant, ells han vist una oportunitat de poder fer, pues, com et deia, no? Aquesta part social per part de les coses que en el seu negoci no podíem aprofitar una vegada que els seus propis clients no feien aquestes compres. Per tant, molt bé, suposo que està molt bé a projectes com aquests que mica en mica es van conscienciant i es poden avaluar perquè es donin compte de la quantitat de quilos.
Segons ha explicat el programa Al Matí, un cop es fa el triatge dels productes, Creu Roja és l'entitat encarregada de fer-la arribar a les persones que ho necessiten.
Notícies migdia.
Més qüestions. El nou president de la Fundació del Disseny Tèxtil, la Fundit, té un projecte continuista per l'ESDI. Juan José Pérez Villar, després de gairebé dues dècades al patronat, fent costat al desaparegut Josep Bombardó, vol reforçar la imatge de referència internacional de la institució. A banda de Pérez, també s'ha escollit a Josep Generó com a secretari del patronat.
Sobre la taula hi ha la finalització pendent de l'adequació de l'edifici annex a la seu de l'ESDI. Continuen avançant les obres per afavorir un espai per a l'emprenedoria, consistent en un coworking que està previst que arrenqui quan comenci el 2022. I també un co-living. Pérez ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio en què consisteix.
Reforçar i continuar amb la línia del que és l'acadèmia, de que l'ESDI continuï sent una escola de disseny de referència internacional, com és ara, i com seguirà sent-ho, indudablement, i acabar aquest projecte que us deia al principi, de que és tot el edifici del costat que es ven quedar a la Fundit fa un temps i que, per tant, és un projecte de co-living i de co-working per tot el que és l'emprenedoria.
L'equip directiu serà continuista i només es faran les renovacions al patronat marcades als estatuts. Pérez apunta, però, que el director general, Antoni Garrell, té previst jubilar-se. Per això s'està cercant una persona amb un perfil similar.
Comprensió lectora, exercicis de fonètica i conjugació de verbs, aquests han estat els elements que es demanaven a l'examen de català de les proves d'accés a la universitat el primer d'aquesta segona jornada. En general, aquesta prova s'ha entomat millor que la de castellà, que va donar el tret de sortida ahir a la selectivitat.
Els alumnes consultats per aquesta emissora s'han mostrat satisfets per l'examen de català, tot i tenir alguna pregunta més complicada que les altres. En Fran i en David són estudiants de l'Institut de les Termes.
Avui a l'examen de català la veritat ha sigut un examen normal de CL de tots els anys i no hi ha hagut ninguna pregunta polèmica com si va haver ahir a castellà. Jo he escollit l'opció A, que crec que era una mica més difícil que l'opció B, però bueno. Era un text narratiu, una novel·la, i després la part que era comuna era, crec que, més fàcil que els de més any.
Aquest examen bastant bé, la veritat. Em pensava que seria una mica més difícil com el de castellà, però bastant bé, la veritat.
Aquesta tarda arriba el torn dels exàmens modals d'electrotècnia, economia de l'empresa i literatura catalana. De cara a demà arriba una de les proves més temudes pels estudiants, història. Asseguren que el volum de temari a estudiar és molt gran i que en molts casos no s'ha arribat a cobrir íntegrament a classe com a efecte de les sessions telemàtiques.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm
Són 3:15. L'Ajuntament de Sabadell reclama una política global d'immigració per abordar la situació de les persones refugiades. Així ho assenyala la tinenta d'alcaldessa de Drets Civils, Marta Morell, coincidint amb la commemoració el pròxim 20 de juny del Dia Mundial de les Persones Refugiades. En aquest sentit, denuncia que de les 88.000 sol·licituds de protecció internacional rebudes a l'Estat durant el 2020, prop d'un 60% són denegades.
Aquesta decisió, segons Morell, situa les persones que fugen de països en guerra en una situació molt delicada que cal abordar d'una vegada per totes.
Moltes de les persones que arriben als nostres països que es troben en una situació d'irregularitat, per tant, aquestes persones no poden quedar-se aquí ni poden fer ni treballar, ni poden tampoc accedir a una vida digna i al final són persones que estan en una situació d'irregularitat. I nosaltres pensem que al tractar el tema nosaltres no podem dir que l'única política pública que es pugui fer sigui el fet de tancar fronteres.
Per donar visibilitat a aquest col·lectiu, des de demà fins diumenge de la setmana que ve s'han programat diversos actes de la mà d'entitats del tercer sector. El primer serà un acte silenciós de 15 minuts durant la Roda de la Pau, amb posterior lectura de poemes a la plaça Doctor Robert. Un altre dels actes destacats serà dimarts de la setmana que ve a l'Estruc, quan entitats com Pallassos Sense Fronteres, el Taller de Cultura i Creació i Open Arms parlaran de l'impacte en la salut mental de les persones refugiades. El programa es tancarà el dimarts 22 de juny amb una tertúlia sobre la situació de l'asil en temps de Covid.
L'Hospital de Sabadell és l'únic centre sanitari català que participa del projecte Switch, una iniciativa internacional per garantir una atenció respectuosa amb les persones trans i intersexuals. L'objectiu del projecte és garantir el benestar i fomentar la integració d'aquest col·lectiu quan visitin el metge.
De moment s'ha editat una guia de bones pràctiques per al personal de l'atenció primària, on també hi figuren tot de preguntes i respostes que poden ajudar a empatitzar amb les persones trans i intersex. La guia, però, és accessible per a tot el personal sanitari i també per la població general. Com explica Carme Espelt, investigadora de l'àrea de recerca de neurociències i salut mental del Taulí, la rebuda ha estat molt bona. Són declaracions al programa Al Matí.
Tinc professionals que han estat com superagraïts, no?, per la feina, com veient el producte com algo molt necessari. I llavors hi ha altres professionals que poder no m'han contestat, no? Una mica vam fer com una mica difusió via mailing, i llavors no és que no puc dir si els hi ha semblat millor o pitjor, no? Però sí que és veritat que en general la rebuda del producte és bo, no? De dir, ostres, que bé que algú vulgui aterrar, no? I que comencem des de la base, que ho fem bé, que anem a entendre-ho, perquè de vegades la prevenció va d'això, no? De començar des de la base per intentar evitar aquesta transfòbia que existeix, és molt evident.
Al setembre també es farà un curs virtual de 20 hores per als treballadors de la Corporació Sanitària i alguns webinars oberts a tots el públic. Segons dades dels Estats Units, fins a un 25% de les persones trans o intersex consideren que han estat discriminades al visitar el metge.
Joies geològiques, documentals o paleontològiques, de totes aquestes en podreu gaudir aquest cap de setmana amb les visites que han organitzat tant l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont com l'Arxiu Històric de Sabadell.
El seu director, Joan Comas Olives, ha explicat al Cafè de la Ràdio que els arxius tenen una part no visible, que és la que es descobrirà aquest dissabte. Servirà per trencar una sèrie de tòpics, com la pols acumulada o el secretisme, i també per conèixer les joies de l'entitat.
Pergamins i d'un document de 1111, doncs, que és un document de Can Cladelles de Palau-Solità, en el que apareix, doncs, el terme de Sabadell, diguem-ne, per primera vegada, diguem-ne, en un document escrit. No vull dir que no n'hi pugui haver algun altre en algun altre lloc, però en casa nostra és el document més antic. I bé, després, doncs, de documents n'hi ha moltíssims que alguns tenen molt valor històric i altres tenen un valor més estètic.
Diumenge, entre les 9 del matí i la 1 del migdia, l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont donarà les explicacions sobre el terreny que avança Manel Llenes, geòleg encarregat del recorregut.
A través de diferents parades, al llarg de la llera del riu Ripoll, doncs podem veure des de l'època més antiga que comencem amb la primera parada, que és el jaciment de Can Llobatera, i on podem veure tot un conjunt de fauna paleontològica d'uns 9 milions d'anys que va viure en un moment en què hi havia un clima aquí subtropical anomenat l'Audisilva i que podem trobar doncs, grans mamífers com diferents tipus d'elefants, rinocerons,
i grans depredadors.
Aquesta activitat es fa en col·laboració amb la UES.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Informació general, ja es pot demanar el passaport Covid europeu després que l'Eurocambra hagi donat llum verda avui al document.
Entrarà en vigor l'1 de juliol, però ja funciona en fase de proves. Catalunya s'ha afegit des d'aquest dimarts a la prova pilot per emetre aquell certificat que facilita la mobilitat dins de la Unió Europea. Una fase de proves en què hi participen de moment 9 països comunitaris: Espanya, Grècia, Alemanya, Dinamarca, Croàcia, la República Txeca, Bulgària, Polònia i Lituània. Ja es pot obtenir a través del web de La Meva Salut o a través del Ministeri de Sanitat i té validesa a tota la Unió Europea durant un any.
El govern aprovarà les pròximes setmanes una rebaixa del 40% dels preus dels màsters.
Ho ha anunciat la consellera d'Universitats i Recerca, Gemma Geis, en declaracions a Catalunya Ràdio, després que s'hagi aprovat pel Consell Interuniversitari. Geis ha destacat que això suposarà una primera fase en l'equiparació dels preus de màsters i graus. La mesura tindrà un impacte de 9,3 milions d'euros que assumirà la Generalitat i no pas les universitats. A més, ha dit que es treballa per la màxima presencialitat possible al pròxim curs.
Crec que és molt important en un moment que el país està patint, que el jovent necessita horitzons, que volem doncs, que ningú es quedi enrere, aquesta igualtat d'oportunitats, cohesionar. I, doncs, crec que és molt important aquesta equiparació en aquesta primera fase dels graus, dels màsters als graus, perquè ens permet això. I perquè tothom sap que la vida universitària, tenir un grau, està molt bé, però si tens l'oportunitat de fer un màster, et permet també unes millors condicions, una especialització. Per tant, aquesta era una demanda que també estava a l'acord de govern.
I acabem els Mossos treballant amb la hipòtesi que el foc de Collserola ha estat provocat.
A hores d'ara també estan estudiant les causes els agents rurals. El foc es va donar per estabilitzat i va entrar en fase de control dimarts a 10:15 de la nit, començant cap a 7:15 a una zona boscosa del districte d'Horta-Guinardó, amb el resultat de 10 hectàrees cremades.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Set minuts per arribar al punt de les dues. És la notícia del dia a l'òrbita Centre d'Esport Sabadell. Antonio Hidalgo i José Manzanera lideraran el projecte esportiu del Sabadell 2021-2022. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria.
Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, i si no hi ha cap gir imprevist d'última hora, tots dos seguiran sent l'entrenador i el director esportiu, respectivament, a la primera ref.
Sí, tots dos tenien coll avall seguir al capdavant de l'estructura esportiva, però havien condicionat el vistiplau final al pressupost del club a la nova categoria. Després d'uns dies d'impàs, la proposta presentada per la directiva arlequinada els hauria convençut, tot apunta que per lluitar per la part alta de la classificació, i tant Hidalgo com Manzanera tindrien previst complir l'últim any de contracte. De portes endins, de fet, ja feia dies que es treballava en la confecció de la nova plantilla, però ara s'espera que s'accelerin les operacions de renovacions, incorporacions i també jugadors amb contracte en vigor que no tenen clara la seva continuïtat amb el Sabadell a la primera ref.
Una primera ref que hi va quedar ratificada a l'Assemblea de la Federació Espanyola de Futbol, Pau.
Sí, recordem, dos grups de 20 equips on els primers de cada grup pujaran directament a segona divisió. Del segon al cinquè es jugarà un play-off a partit únic i en seu neutral per determinar els altres dos ascensos, i els cinc últims descendiran a segona ref. És a dir, amb probabilitat hi haurà un 10% d'opcions de pujar i un 25% de baixar. El president de l'ens federatiu, Luis Rubiales, ha volgut aclarir la divisió est-oest que van votar els clubs entre dues opcions i no la nord-sud amb la qual s'havia especulat des d'un primer moment. Segons Rubiales, tot correspon a les comunicacions.
Creo que es importante reseñar aquí el porqué. No ha sido norte-sur. Realmente las distancias
no varían mucho, pero sí que varía una cuestión, y es que la red ferroviaria española va de norte a sur. Entonces, mucho más sencillo viajar de norte a sur. Tienes aviones, tienes autobuses, pero se añade también la línea ferroviaria, que fundamentalmente los puntos que conectan Madrid desde el norte hasta el centro y del centro hasta el sur, pues pueden ser habilitados de esta manera, i també per el corredor del Mediterrani.
Recordem, però, que els quatre equips madrilenys van quedar separats per tal que el Real Madrid-Castilla estigués en el mateix grup que el Barcelona B. Ahir també es va presentar, per cert, la nova imatge corporativa de les competicions i encara falta aprovar el calendari i la data d'inici de la pròxima temporada en funció dels condicionants de la Liga.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Primera baixa confirmada al Club Natació Sabadell de Futbol Sala de cara a la pròxima temporada. Ferran Ruiz deixarà l'equip de Borja Burgos per marxar a jugar a l'espera de confirmació oficial a la segona divisió italiana.
Ferro, com se'l coneix, abandona les naus després de 16 anys jugant i va entrar al club com a prebenjamí i va anar cremant etapes fins a arribar al primer equip, amb el qual va assolir dos ascensos a segona B. En declaracions a Ràdio Sabadell ha explicat els motius d'aquest canvi d'aires al País Transalpí.
Vull fer també un canvi a nivell de vida, també. Sortir de viure amb els pares, de la zona de confort aquesta que parlàvem, no? De tenir, doncs, jo què sé, el club al costat de casa, l'escola on treballo al costat de casa, també. És això que jo crec que m'anirà molt bé personalment per donar un pas a nivell ja maduratiu, diguéssim, si surto, doncs, d'aquesta zona de confort, no? Si marxo a un altre país on m'hauré de fer jo tot, aprendre el nou idioma, ajustar-me a la seva cultura també i al seu tarannà, doncs penso que serà una cosa que serà molt favorable per mi.
Ruiz marxa amb el mal regust del final de temporada que ha fet el Natació Sabadell. Quan ho tenien tot a favor, dos punts de 24 possibles a la segona fase els van deixar sense play-off d'ascens a segona ni Copa del Rei. Tot i això, deixa la porta oberta a tornar en un futur per treure's aquesta espina.
Ha sigut una mica l'espineta d'aquest any, que no poder-me despedir tampoc de la meva gent, diguéssim, en un últim partit a casa, i bueno, sobretot els objectius que ens vam marcar al principi, que els hem tingut a tocar i bueno, doncs els hem desaprofitat. Però bueno, jo estic convençut que això no és un adeu per sempre, sinó que és un fins aviat, i que tard o d'hora aquesta espineta me la podré treure.
Un dels moments més destacats de Ferran Ruiz amb el club va ser el febrer del 2020, just abans de la pandèmia, quan va ser convocat per disputar l'amistós contra Bahrain amb la selecció absoluta de Catalunya.
En motor, Sergi Giralt s'ha imposat a la primera edició del Navarra Classic Raid. El copilot sabadellenc aparcava momentàniament l'asfalt i en el seu debut sobre la terra va posar el primer calaix del podi fent parella amb Xavi Pinya.
Al volant d'un Toyota Land Cruiser de 280 cavalls, tots dos van ser els millors dels 59 cotxes que van completar les dues etapes de regularitat d'un total de 300 quilòmetres. Giralt no oculta la seva satisfacció per aquest resultat.
No puc dir més, vull dir, ser una experiència brutal. Sempre m'havia fet il·lusió, no?, a fer un raid, perquè soc un fan total del que és el Dakar i tot el que envolta totes aquestes proves, tipus bajes i tot aquest campionat que hi ha de proves d'off-road. I la veritat que aquest rally anàvem a aprendre, a conèixer-nos, perquè clar, amb el Xavi, el meu pilot, sí que ens coneixem de fa molts anys, havíem fet alguna prova junts, però així en plan terra no havíem fet cap, no? També el cotxe era nou. Bueno, ens havíem d'anar coneixent els tres.
Aquest raid amb inici i final al circuit de Navarra estava considerat com la prova ideal per iniciar-se o preparar-se pel Dakar Clàssic, un objectiu que Giralt està intentant cristal·litzar de cara al futur.
Repassem més informacions en format reduït. En marxa des de fa uns minuts la quarta etapa del Tour de Suïssa amb la participació del sabadellenc David de la Cruz.
Avui jornada de 171 quilòmetres entre Santurban i Gastad amb un port de muntanya de segona categoria en el tram final. Mathieu Van Der Poel defensa el mallot groc amb un segon de marge respecte al francès Julien Alaphilippe. El neerlandès va repetir ahir victòria d'etapa mentre que de la Cruz va entrar a gairebé dos minuts. A la general, el Despronceda és 77è a 5 minuts i 47 segons del líder.
I aquest vespre a partir de les 7 s'enfronten les seleccions femenines de waterpolo de Catalunya i els Estats Units.
Una amistosa Manresa que servirà per homenatjar la figura de Manel Astiarte. El combinat català estarà dirigit per l'extècnic de l'Astralpool, Nani Guiu, a la convocatòria quatre waterpolistes del Natació Sabadell, Maica García, Laura Ester, Judit Forca i Irene González.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Mig minut per arribar al punt de les dues. Posem punt final a les notícies migdia d'avui que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també les xarxes socials. Que vagi bé, adeu.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.